Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 16 de juny. Els portaveus del ple municipal fan balanç en l'equador de la legislatura. L'alcalde manifesta que amb una gestió responsable, com la que estan duent a terme, la Cala podrà recuperar l'estabilitat per encarar el futur amb optimisme.
La plaça Joan Miró torna a acollir la gran festa literària de l'Ametlla de Mar. Versos, recitats, música i premis literaris aquest dissabte al vespre a la nit de poesia al carrer.
Un historiador aficionat angloamericà localitza dos combatents britànics en una fossa comuna del cementeri del Perelló. John Ferguson i James Scott van coincidir com a combatents voluntaris al batalló britànic i van morir per les ferides al front en un hospital a la plana del Burgà.
Unes 350 noves famílies de la diòcesi de Tortosa reclamen atenció de Càritas durant l'any 2016. L'any passat es van destinar més de 2 milions d'euros per atendre més de 10.700 persones.
I 5 persones a l'atur faran manteniment a la Via Verda del Baix Ebre, el Camí Natural de l'Ebre i el GR92. Les contractacions s'inclouen dins del programa Pla d'Ocupació del Baix Ebre 2017 i permetran també oferir formació complementària. Aquests són els titulars. Avui divendres comencem les notícies de la Cala Ràdio.
Aquesta setmana s'han complert 2 anys des de la presa de possessió del nou govern municipal. 2 anys en què l'equip de govern ha fet front a situacions excepcionals, com un gran endeutament, la suspensió dels plans urbanístics i un escorcoll judicial a l'Ajuntament. Situacions que han marcat de manera important la gestió de la primera part de la legislatura, on s'ha treballat intensament per recuperar una normalitat que el poble necessita.
Entrem en un ajuntament en un inici doncs, amb una sèrie de problemàtiques que més o menys podíem entreveure com aniria. El que passa que la realitat era molt crua, vull dir, la realitat va sobrepassar una mica doncs, les expectatives.
Confessa l'alcalde Jordi Gazeni d'Esquerra Republicana, qui creu que en aquests anys s'han viscut fets de molta gravetat.
Hem viscut la detenció d'un exalcalde i també doncs, hem viscut doncs, com en un principi doncs, veiem amb l'anàlisi que fèiem econòmic com el còmputo doncs, d'obligacions i endeutament doncs, pujava moltíssim, no? O sigui que estàvem parlant amb aquesta forquilla entre 47 i 50 milions d'euros. Això en un nivell d'un municipi com l'Ametlla de Mar doncs, és molt greu i la veritat és quan això ens ho vam trobar doncs la veritat és que bé, la preocupació doncs era evident, no?
Però en urbanisme les coses tampoc han deixat massa marge de maniobra i el juny passat 2 sentències del Tribunal Suprem deixaven sense efecte el POM, que un any després l'equip de govern ha aconseguit recuperar amb un nou text refós ja en marxa i que ha de permetre recuperar la situació urbanística del municipi. Com diu el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny, de Compromís per la Cala.
Sabíem que s'havien fet les coses mal fetes, però mai ens podíem imaginar que una sèrie de sentències judicials tiriessin en terra pràcticament tota la feina que s'havia fet en les dos anteriors els dos anteriors mandats.
I remarca que
com un seguit de milions que s'havien gastat en projectes no han servit per a res i és com si pràcticament s'haguin tirat a la papelera i no estic parlant de cents de mils euros sinó estic parlant de milions d'euros que es van tirar o s'han tirat a la papelera que no han servit de res i és més, ens toca refer-ho tot i aquí sí que hem d'assumir directament l'Ajuntament.
Per fer front a tots els impagaments i per reduir el deute, el govern ha hagut de fer un esforç de contenció de la despesa. D'entre les mesures, Gazeni destaca que
passem d'uns governs doncs, on les dietes eren exageradíssimes i pujaven doncs, montants econòmics importants. Doncs ara passem a que les dietes per despeses, per gasolines, per dinars siguin zero.
Tal com vam mostrar en la primera reunió informativa amb els veïns del municipi. Això cal sumar una rebaixa del 35% dels sous dels càrrecs electes, una rebaixa amb la qual el PDeCAT és crític.
I ara paguem el sou de l'alcalde i el sou de l'Antonio Espuny, que és quasi semblant al sou de l'alcalde. Amb això no estem dient que l'alcalde i l'Antonio Espuny hagin de cobrar menys. El que estem dient és que van fer una promesa electoral i no l'han complert.
Afirma el seu portaveu, Joan Pere Gómez, que dubta de l'endeutament i de l'estalvi.
Ens van dir que farien una auditoria econòmica i encara no l'han fet.
manifestava Gómez. En canvi, el portaveu de Plataforma Calera, Joan Font, és especialment crític amb l'herència rebuda.
L'herència d'una pèssima gestió política de les majories absolutes del govern de Convergència i Unió. Tenim un deute econòmic financer de més de 47 milions d'euros.
Que situen el municipi amb un
deute per habitant de 6.351 euros.
Per a l'oposició hi ha temes pendents que cal resoldre. Així el portaveu de Plataforma Calera diu que
tenim reptes que solucionar el més aviat possible, com és, per exemple, posar en funcionament la residència. Podem dir que actualment hi ha indicis raonables de que sigui així.
Font també remarca que
estem fent una oposició constructiva, participativa, en les grans decisions, leal i donant estabilitat en benefici del poble.
En canvi, el principal grup de l'oposició creu que només és parlar del passat.
Que governar no vol dir només parlar del passat. Governar vol dir parlar de futur, i aquesta gent de futur no n'hi ha. Amaguen darrere dels 8 anys, 12 anys de l'antic alcalde, amaguen la seva incompetència.
Diu el portaveu del PDeCAT, que més considera que
estem perdent tot allò que s'havia fet bé amb el turisme. Per què? Pues perquè realment el nou regidor de turisme, el que està passant és que estem perdent, realment estem perdent el camí d'altres poblacions que sí que estan avançant.
Per al primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny,
s'ha fet un canvi radical en quant a la manera de gestionar els diners públics, que ens han portat amb uns resultats positius que ja els vam explicar del 2016, i esperem que el 2017 sigui així la mateixa tendència.
Considerant que
estan preparant ja projectes de futur per l'any que ve, per a que realment doncs, es pugui veure actuacions necessàries al nostre poble per a d'alguna manera donar sortida a les necessitats que té els nostres veïns. No?
I per la seva banda, l'alcalde Jordi Gazeni destaca que
estem treballant doncs, en un projecte de que volem refermar allò que som, o sigui, mirar de cara a la mar, tindreu en compte, segur que estem en un poble on els serveis i el turisme són importantíssims.
Les previsions d'ocupació per enguany ratifiquen el compromís del govern per aquest motor econòmic. A més, el recent compromís de la Generalitat amb la residència d'avis suposa que aviat serà una realitat, diu Gazeni.
Que tot això es pot fer gestionant bé, gestionant amb claredat i sobretot gestionant sense que hi hagi cap augment de taxes ni impostos tal com ens vam comprometre.
Afirma l'alcalde, deixant clar que
i a partir d'aquí reparar i a la vegada doncs, mirar també no només de reparar sinó de tirar avant perquè el poble doncs, mereix doncs, té un poble, la Cala és un poble amb moltíssimes possibilitats i amb això doncs, hem estat treballant.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Un any més i amb la voluntat de donar a conèixer les veus literàries emergent, el col·lectiu Cala Cultura, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat aquest dissabte la nit de poesia al carrer, una nit dedicada a la literatura en què la plaça Joan Miró s'omplirà de versos, recitats, música i premis.
La vetllada s'iniciarà a les 7 de la tarda amb la segona mostra oberta de poesia i narrativa. Poetes d'arreu de Catalunya recitaran els seus millors versos i el públic decidirà per votacions populars quin és el millor. Més tard, el grup de guitarres de l'Emma oferirà un concert acústic. A les 10 de la nit es durà a terme el recital poètic i narratiu sota el tema de la llibertat i el lliurament dels 4 premis locals. El segon premi infantil i juvenil, el premi Mostra Oberta per votació popular, el 25è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar i el 8è Premi Nit de Poesia al carrer. Enguany s'han presentat 20 obres en el cas de la poesia i 15 de narrativa, totes elles d'arreu de Catalunya i del País Valencià i fins i tot un original d'Àustria. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat la configuració d'un comitè de lectura encarregat de realitzar una primera selecció per facilitar la feina del jurat. Ens ho expliquen el coordinador dels Premis Literaris, Joan Callau, i un dels organitzadors de la nit de poesia al carrer, Ramon González.
Primer feia una mica de por, però ara tothom ens hem donat compte que ha sigut un encert, però és que el jurat també ha dit que ha sigut un encert. Si volem tindre un jurat mínimament de qualitat, com que no podem pagar cap jurat, el que hem de fer és no cansar-lo. I la manera de no cansar-lo era fer una comissió de lectura on se fes una primera tria basant-nos en diferents criteris que ara aquí no cal explicar, i això ha determinat que de les, per exemple, de les 20 obres presentades a poesia han quedat 3 de finalista i de les 15 presentades de narrativa n'han quedat 4. Per un jurat no és el mateix llegir 20 llibres que llegir-ne 4.
Quan una idea és bona, s'ha de seguir fent, i de la manera que mos va parlar el jurat, tontos seríem de no seguir-ho fent. I al contrari, fins i tot jo seria partidari d'ampliar una mica més els comitès, si podem, sense que sigui cap disbarat, però la idea és bona i fins i tot és exportable.
Seguim amb més temes. John Ferguson i James Scott van coincidir com a combatents voluntaris al batalló britànic de la 15a Brigada Internacional. Ferits greument, van acabar perdent la vida per les ferides del front en un hospital de rereguarda establert en una masia de la plana del Burgar.
Tots dos havien recorregut camins molt diferents abans de trobar la mort a la batalla de l'Ebre l'estiu del 1938. Des d'allí, els seus cossos van ser traslladats per ser enterrats en una fossa comuna del cementiri del Perelló. L'historiador aficionat angloamericà Ivan York, resident des de fa 6 anys a la població, ha pogut reconstruir la seva història i localitzar el lloc on reposaven oblidades les seves restes. En la mateixa fossa s'hi troben enterrades unes 280 víctimes de la Guerra Civil, la identitat de les quals encara consta al Registre Civil de l'Ajuntament. L'any vinent, en motiu del 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre, tots ells seran homenatjats.
Càritas Diocesana de Tortosa ha presentat la memòria del 2016, on les xifres continuen mostrant que la situació de crisi econòmica encara no s'ha superat. Durant l'any passat, Càritas va atendre 3.648 famílies, que representen 10.720 persones, una seixantena menys que l'any anterior.
D'aquestes 350 famílies són noves incorporacions del 2016, un gruix que representa el 10% de les atencions de l'entitat. Malgrat tot, més de la meitat de les persones que necessiten l'assistència de Càritas són famílies que reclamen l'ajut des de fa més de 3 anys. Des de les noves famílies que han reclamat l'ajuda de Càritas durant el darrer any, el perfil és el d'una persona amb fills a càrrec i que no té feina, o amb un sou que no li permet arribar a fi de mes, tal com exposa Agustí Adell, secretari general de Càritas Tortosa.
El perfil majoritari que se va incorporant a Càritas va ser persones que tenen fills a càrrec, que porten una cronificació de no tindre treball. I algunes que han trobat treball, però no són capaces, no poden arribar a final de mes, encara que tinguin treball. Llavors, aquest és un dels drames també de la nostra societat, no? Post-crisis, no? Que diuen alguns que ja s'acaba la crisi, però que realment, encara que tinguin treball, molta gent tindrà que seguir vinent a Càritas, perquè en els sous que s'estan pagant i en les condicions que s'està contractant és que és impossible. Si guanyes 600 euros al mes i ets 3 o 4 a casa i tens que pagar el lloguer, i a veure, ningú de nosaltres seríem capaços de fer-ho.
I per últim, i amb més positiu, els contem que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha contractat 5 persones a l'atur per efectuar treballs de manteniment a la Via Verda, al Camí Natural de l'Ebre i al GR92 durant els pròxims 6 mesos. Les contractacions s'inclouen dins del Pla d'Ocupació del Baix Ebre 2017, impulsat per la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de l'ENS Comarcal.
Els participants en rebran formació complementària per millorar les seves habilitats personals i professionals amb l'objectiu d'afavorir la seva posterior inserció al mercat laboral. El president del Consell, Dani Andreu, ha donat la benvinguda als treballadors i ha agraït la participació de l'ENS provincial en aquest programa per fer el manteniment d'espais naturals turístics de la comarca.
I abans de donar pas a l'actualitat meteorològica, informar-los que hi ha un tall de subministrament d'aigua a la xarxa general, això ho informa Aqualia, i serà fins la 1 del migdia. És en aquests següents carrers: Pau Casals, Catalunya, Constitució, Sant Joan, Sant Francesc, Cervantes, Bruc, Miramar, Trafalgar i Mar, i també a les places Joan Miró i Plaça Nova. Amb aquest avís, fins a 1 del migdia, recorden tall de subministrament d'aigua. Coneixem ja la previsió meteorològica per al cap de setmana amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Òptimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, avui de nou tornarem a parlar de temperatures extremadament altes, temperatures que continuen sent força elevades, especialment cap a l'interior de la zona, on s'espera que cap a la zona del Priorat o bé també de la Ribera d'Ebre es pugui arribar fins als 36-37 graus o bé també fins als 34 graus, superant lleugerament aquests 34 graus en punts de la terra alta. En canvi, arran de costa, les temperatures seran lleugerament més baixes, continuarà fent sol a bona part del sector i de cara a demà continuarem parlant de calor i també de domini del sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Per tant, la calor protagonista ara mateix dels termòmetres, 28,9 graus, però atenció, l'aixafogó 10 punts per sobre, als 38 graus. Déu-n'hi-do la calor que fa. Aquest migdia de divendres a l'Ametlla de Mar, la humitat ara mateix és al 65%.
A Òptimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Òptimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat. També ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram. I recorden que l'actualitat la poden recuperar dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre al recull informatiu del cap de setmana.